Bien, coged el cuaderno de cálculo.
¿Es usted el que hace cantar a los niños?
Sí, señor. ¿Es un reproche?
Oh, en absoluto. Al contrario, me encanta la música.
Roca Catalunya Ràdio.
Amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'ofici d'educar, apropar la música clàssica als nens. L'Anna Fernández, que ens acompanya avui a l'ofici d'educar, és titellaire i creadora de titelles, és a dir, que els dona vida, veu i moviment, i és membre de la companyia Per Poc, que té com a objectiu apropar la música simfònica a través de les titelles als nens, però també a tots els públics. Explica l'Anna Fernández que pels seus espectacles seleccionen la música que més els emociona. El criteri és triar músiques que, si l'haguessin escoltat de petits, senten que la vida els hauria canviat. I això és el que volen, que les escoltin els nens i que els emocionin. I no només això. La companyia Per Poc defensa que no cal infantilitzar un espectacle perquè arribi als nens i proposen obres per disfrutar de la música i de l'experiència plàstica i poètica. Per Poc fa propostes per nens i famílies com Petrushka o La història del soldat d'Igor Stravinsky, El petit escura xamaneies de Benjamin Britten, El trencanous de Tchaikovsky, Romeu i Julieta, Pere i el llop de Sergei Prokofiev. L'objectiu és apropar grans obres de música simfònica als nens. I amb aquesta manera de fer han anat a escenaris de gran renom com el Corset d'Aus de Viena, l'Auditori de la Maison de la Ràdio a París, Le Haus der Rundfunk a Berlín, el Teatre Verdi de Florència i un llarg etcètera a emocionar a públic menut i no tan menut. D'altra banda, fa uns mesos vaig rebre un llibre, Big Bang Beethoven, la primera publicació del Palau de la Música Catalana per fomentar l'accés, la participació i la formació musical entre els infants i els joves. L'objectiu d'aquesta publicació és difondre als més petits la música i la trajectòria vital de Ludwig van Beethoven, una música que mira el futur amb optimisme i voluntat transformadora i que convida els nens a desafiar el destí per ser més lliures. Des de fa més de 30 anys, el Servei Educatiu del Palau de la Música Catalana dissenya i desenvolupa concerts espectacles adreçats a famílies i escoles. I no són els únics, són moltes al nostre país les iniciatives per apropar la música clàssica i simfònica a les criatures. Avui n'hem triat dues. Dues iniciatives que ens explicaran com apropar la música clàssica als nens.
L'ofici d'educar.
Lali Ribalta. Vull fer veure als nens que la música clàssica no és carca ni avorrida.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Com apropar la música clàssica als nens? La música és un art abstracte que suscita emocions sense necessitat de paraules. La música té un poder extraordinari per activar emocions i per canviar estats emocionals. Hi ha molts tipus de músiques, com per exemple música moderna, jazz, rock, pop, afroamericana, latinoamericana, blues, boogie-woogie, gospel, rhythm and blues, soul, música disco, rap, hip-hop, etc., etc. Des de fa molt de temps, reivindico sempre que puc la música clàssica. En parlar d'emocions estètiques en el postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona, sempre selecciono fragments de música clàssica. A vegades he sentit a dir a mestres que als nens no els agrada la música clàssica. Però el que passa és que als nens els agrada la música que s'acostumen a escoltar, és a dir, la música que els posen els adults. Recomanaria a totes les escoles, famílies i entorns on s'escolta música que posin música clàssica, ja que és una font inesgotable de satisfacció, gaudi i benestar. Però per poder-ne gaudir, cal aprendre a escoltar-la.
I per parlar de com apropar la música clàssica, tenim dues convidades. D'una banda, l'Anna Fernández. Ella és llicenciada en Història, però va fer un canvi de rumb que ens explicarà en què consisteix. Ella va entrar l'any 1998 a la companyia per poc i apropen la música clàssica gràcies a les titelles, a la música sinfònica, als nanos. Benvinguda, Anna.
Gràcies.
I ens acompanya també la Gemma Canadell. Ella és la directora del Servei Educatiu del Palau. Jo deia en començar, vaig rebre un llibre de Big Bang Beethoven a les meves mans que em va cridar l'atenció i vaig dir doncs, que vingui també la Gemma Canadell del Palau perquè ens expliquin què vol dir aquest llibre i quins són els programes que tireu endavant per aprovar la música clàssica als nens i a les famílies. Benvingudes a les dues. Començàvem escoltant el professor Rafael Vizquerra i ell ens deia moltes coses. Una de les que ens deia és els nens, moltes vegades els nens diuen que no els agrada la música clàssica.
Això no és cert. La música, els nens precisament estan molt oberts i poden escoltar música molt abstracta, perquè realment, a mesura que engrandim, ens limitem més, però jo a la meva filla era ben petita i li posava música contemporània de Benjamin en una òpera que és Into the Little Hill, que potser a un adult li costaria entrar-hi, i ella, bueno, jo també li explicava el que passava i llavors li facilitava l'accés a aquesta música, però entusiasta. O sigui que no és cert, als nanos sí que els agrada la música clàssica. Els nanos justament estan oberts i tenen una capacitat d'escoltar músiques que potser un adult és més difícil que les escolti, no?
Com va ser la vostra descoberta de la música clàssica? Quins records teniu? Jo, clar, preparant aquest guió, intentava recordar els primers contactes que jo tenia amb la música clàssica i me'n recordava del meu pare quan érem petits. Ell, alguns diumenges, ens despertava amb Vivaldi. Si posava Vivaldi és que la cosa anava bé i que tindríem un dia tranquil i que ja estava content i eufòric i estupendo. I aquest és el record que jo tenia en relació a la música clàssica. Quin és el vostre record? Com vau entrar-hi?
A l'escala on vivia jo, del meu barri, tenia una escola de música a dalt i jo em posava a escoltar les classes de música. M'encantava, i mira que en realitat eren nens que aprenien i tocaven i s'equivocaven i sempre tocaven el mateix, però era com el meu racó anar a escoltar pel pati del pati de veïns, escoltar els nens que aprenien música. Però malauradament he descobert la música clàssica ja de gran. Aquelles classes de música em feien una mica somiar, però no he tocat mai un instrument ni res.
En el meu cas, jo recordo la meva primera aproximació a la música clàssica va ser a través del ballet. De molt petita la meva mare em va apuntar a classes de ballet típic amb les nenes. I jo recordo quedar fascinada per aquella música. A casa meva no s'escoltava música clàssica, s'escoltava sobretot música de cantautor. A mi em compraven molts discos del Chesco Boix, no? La meva aproximació a la música va començar pel Chesco Boix. I a la classe de ballet per mi va ser com un descobriment, no? Aquelles músiques que a més jo ballava i que a partir d'aquelles músiques demanava als meus pares que em gravessin amb casets, no? Músiques d'aquestes que no n'hi havia a casa, i llavors jo m'inventava coreografies. Aquesta va ser la meva primera aproximació i de seguida els meus pares, quan van veure aquesta fascinació, doncs em van apuntar a classes de piano i de música. Però sí que jo crec que és molt bonica l'experiència no educativa formal del contacte amb la música, no? La música primer d'entrar pels sentits, ja sigui a través del moviment, a través de la vista, no? A través de l'oïda, abans d'anar a classes on t'expliquen com funciona aquest llenguatge abstracte, perquè no acaba de ser un llenguatge abstracte, no? El primer contacte jo crec que ha de ser molt sensorial perquè realment arribem als nanos i els fascinem. Una mica aquesta és la nostra feina, no? De
sí,
cada dia.
Sí, d'acord.
L'Anna arriba a la música, ja de gran, ens deia, però hi arriba a través d'una altra cosa, que són els titelles.
Sí, exactament. Bueno, jo vaig descobrir les titelles en un viatge que vaig fer a Centroamèrica, a Chiapas i a Guatemala, on anava per comunitats i per poblets molt petits, on, bueno, on la, per mi l'experiència del viatge era parlar amb la gent, amb els nanos, però veia que la comunicació era una mica difícil, o bueno, no era... Fa molts anys, d'això. I, bueno, vaig veure un venedor ambulant que venia una petita titella, que era un cuiner, una titella molt simple, molt senzilla. Jo li vaig comprar aquesta titella, aquest home, perquè la vaig trobar molt simpàtica.
Com era aquesta titella?
Era una titella de dit, la ficaves aquí, bueno, els dits, i caminava, i era un cuiner. I llavors aquest cuiner, quan jo arribava als pobles i intentava comunicar amb la gent, jo treia la titella i bueno, hi ha un nano i li treia la titella, jugava, venia ell i després venia un altre amic i un amic. Al final estava envoltada de nens i, bueno, i estaven fascinats. Em demanàvem, sisplau, és que la puc manipular? I llavors, bueno, cadascú la manipulava fins que va arribar un moment que ja cada poble que hi anava el que acabava fent és buscant cartrons, coses per reciclar que hi havia, bueno, i fèiem titelles i cada nano es feia la seva titella. I va ser així una mica la titella com a poder de comunicatiu. De cop i volta al·lucinava que un petit cuiner, molt petit, i quina capacitat d'atracció que tenia, fins i tot venia la mestra de l'escola i deia, ostres, què estàs fent? Vine, i fem més. Bueno, i vaig dir, això és màgic, com és possible que un petit tros de cartró arribi a comunicar tant? I va ser tornant d'aquest viatge que estava per fer el doctorat i mira, vaig canviar totalment de rumb i vaig anar duent a l'Institut del Teatre, que llavors hi havia una disciplina de teatre de titelles i objectes. Vaig anar duent allà i després ja em vaig incorporar amb el Santi Arnal a la companyia Per Poc, on fins ara, ja fa 20 anys, continuo treballant.
Quina relació tenen els titelles amb la música? Perquè, clar, tu, al final ha estat una simbiosi, no?, entre ells.
A veure, curiosament, bueno, el Santi, la seva dona és música, la seva filla també és música, estan envoltats de músic, i deia, per què la meva família pot gaudir tant de la música i a mi em costa tant arribar-hi, no?
Et costava arribar a la música?
No, això li passava al Santi, no? Ah. I va ser arrel d'això que ell va pensar, ostres, igual hi ha molta gent com jo i que necessiten un element que els ajudi a comprendre aquesta música més abstracta, perquè ell ja era adult, no era un nen, no? I va ser així com va començar amb el seu primer espectacle, que va ser una posada en escena de Pere i el Llop, que vam fer la primera obra de Per Poc musical, va ser l'obra d'en Pere i el Llop, i després ja van venir tota la resta d'obres musicals que portem en repertori a la companyia, no? Vam agafar primer una obra clàssica per nanos, i la vam escenificar amb titelles, i després, bueno, tot el que hem anat fent fins ara.
Si et sembla, escoltem, tu ens parlaves de Pere i el Llop, escoltem un fragment de Pere i el Llop.
This is the story of Peter and the Wolf. Each character in this tale is represented by a different instrument of the orchestra. The bird by the flute. The duck by the oboe. The cat by the clarinet. The grandfather by the bassoon. The wolf by the three horns. Peter, by the strings of the orchestra. The rifle shots by the kettle drum and the big drum.
Thank you.
Assumpció Malagarriga. La música aporta als infants vivències molt íntimes.
Hem escoltat un fragment de Pere i el Llop. Ens intentava imaginar aquestes titelles acompanyant, no? I aquesta sintonia que hi ha d'haver entre titelles i música.
A veure, aquesta obra magnífica de Sergei Prokófiev, que la va composar expressament per presentar l'orquestra als nanos, és, bueno, nosaltres el que fem a la introducció, bueno, traiem els personatges i després, durant la narració del conte, doncs escenifiquem el que explica la música amb les titelles i, bueno, i allà on ho hem presentat sorprèn molt, no? Per exemple, nosaltres vam anar a Moscou al Teatre Natalia Sats, que és el Teatre Nacional Infantil de Moscou, per qui Prokófiev va composar l'obra. I clar, és molt emocionant perquè vam tocar l'obra amb les partitures originals de Prokófiev. Després, quan arribes al teatre, et reben els personatges de Pere i el Llop a la façana. És una obra que mai ens cansem de representar-la per tot el món. L'hem portat, aquesta versió nostra, i penso que és una obra que hauria d'estar a tots els auditoris i sempre, durant una vegada o dues a l'any, hauria d'estar, perquè és una meravella i és una obra pensada i musicalment molt rica i pensada per nanos.
Com viuen els nens obres com aquesta? Li dic a l'Anna, però també t'ho dic a tu, perquè els nanos, quan venen tant al Palau com en els vostres espectacles, realment tenen una experiència emocional a través de la música molt potent.
Absolutament, jo penso que dintre de les arts la música té la capacitat d'arribar a l'ànima i realment és molt poderosa, no? És que entra i et fa...
I no cal racionalitzar-la, no?
Exacte. Jo crec
que la gran avantatge que té la música respecte a altres disciplines artístiques és que no tens per què seguir un fil narratiu X, no? En el cas de Prokófiev sí, perquè és voluntat, exacte, és voluntat del compositor, però la majoria de les músiques estan escrites sense una narració explícita, o sigui, el compositor ha pensat allò i ha tingut unes associacions, no?, vivencials, sentimentals o històriques, però l'oient és lliure d'interpretar allò com ell creu que ho ha d'interpretar, i això és una arma de doble fil. Per una banda, dona la llibertat absoluta d'interpretar-ho com vulguis, per tant et deixa sol, però per altra banda et dona unes possibilitats immenses, no? I aquí jo crec que la nostra feina és ajudar perquè la gent entri i la gent faci el seu propi camí, no? Cada vegada que escolten una música, que veuen un espectacle dels titelles de l'Anna o que venen a un concert, no? És, aquella música té valor per si sola i cadascú s'hi pot aproximar de maneres diferents i nosaltres intentarem facilitar-ho, això.
Exactament, sí.
Seria aquesta. I quins criteris hem de seguir a l'hora d'exposar els nostres fills, alumnes, espectadors a una música? És a dir, a vosaltres què us regeix a l'hora de dir, mira, els hi posarem aquesta obra o aquella altra obra? O jo puc pensar, si vosaltres em doneu consells, jo com ho puc fer a casa, eh? Home, vull dir, les dues coses.
Jo el consell a casa seria que sigui una música que el pare, qui li posi, li encanti. O sigui, aquest és la primera premissa, no? El criteri de dir, a mi aquesta música m'encanta, si a tu t'encanta, sabràs transmetre-ho al teu fill. Jo diria que aquest és el primer.
Si nosaltres, a per poc, totes les músiques que hem escollit ha estat perquè ens agradaven tant, que hem dit, sí, és que ho volem compartir. És que aquesta música l'hem de compartir, i gràcies a la nostra posada en escena, a la nostra interpretació sobre aquesta música, farem que hi ha públic que normalment no aniria un nano, potser no va escoltar un concert de Petrushka, però amb l'excusa de que hi ha una representació amb marionetes, Petrushka, entren i de cop i volta es troben una música tan brutal, o un Romeo i Julieta Prokófiev, que acabes, bueno, sempre el criteri ha de ser que t'emocioni, quan algú t'emociona, ho transmet, ja siguis pare cap als fills, companyet i teies cap al públic, el servei educatiu, a la seva manera, també és això, no?
Hem escoltat que parlaves de Petrushka, si us sembla, escoltem un fragment de Petrushka.
Creieu que és important educar la sensibilitat amb la música clàssica i, per tant, a la que els exposem els estem educant aquesta sensibilitat, que la sensibilitat artística s'ha d'educar i a través de l'exposició?
Absolutament, jo penso que és molt important educar les emocions, educar la sensibilitat cap a la música, cap a les arts plàstiques. Penso que avui dia els nanos, tothom, hem accedit a l'educació, a saber llegir, a una educació fort, però la part emocional i l'accés a la cultura és la gran diferència avui dia. I des del moment que tu eduques i el teu fill gaudeix, l'aprens a gaudir d'una música o d'una exposició o d'una poesia, li estàs donant unes eines brutals que li ajudaran a ser més feliç. Jo estic convençuda que ens dona més felicitat aquesta educació cap a les arts, cap a la sensibilitat, cap a les emocions.
Però hi ha, per exemple, quan escoltàvem Petrushka, hi ha moments que són emocions fortes, que són músiques fortes, que podem pensar, ostres, pensaran que és una cosa... Després en parlarem, perquè jo he exposat al meu fill el Big Bang Beethoven i l'escoltarem què en diu, però hi havia passatges en els que ell el que deia era... Estava molt enfadat o estava molt trist aquest senyor, no? Són emocions fortes.
Sí, no són músiques fàcils. Per exemple, Petrushka no és fàcil i... No.
Però jo crec que això és com... És la part positiva que té l'art, no? Que ens permet aproximar-nos a emocions fortes sabent que tens una seguretat, que estàs en un entorn confortable i que pots, per un moment, experimentar emocions que potser serien desagradables, però com que les experimentes dins del context artístic, són inclús agradables i un espai d'aprenentatge, no? Beethoven va ser una persona que va patir molt, no? I aquest patiment el va transmetre en la seva música. Però, clar, aquesta música ens transmet aquest patiment, però és tan fantàstica i meravellosa que, tot i saber que aquella música estava en un context molt fort i dur, tu pots arribar-ne a gaudir, no? Perquè l'art transcendeix, això. I això és l'especial que té l'art i l'experiència artística. Et permet expressar i viure emocions que no són reals, però que tu les pots viure com si fossin reals, no?
Tu ens has parlat de Beethoven i nosaltres escoltarem un fragment d'aquest Big Bang Beethoven en el que hi ha com una mena de cant al personatge i ens explica una mica la vida del personatge perquè els nens puguin entendre qui era Beethoven.
Jo sóc en Beethoven i estic aquí dalt. Vinc per dir-vos que sóc un baixet que és molt gran. Em diuen barrut i a mi això no em fa mal. I és que si ets un geni, ets un pèl especial. Vaig néixer a Alemanya, al centre de Bonn. I quan era un nen xic vaig patir un mal son. El meu pare em manava a estudiar dia i nit. I jugar no podia ni estar amb els amics. Obligar a fer un concert amb 7 anys que tenia i compondre una peça amb 11 anys. Però un dia el meu pare embriac van tancar la presó i jo ajudo a la mare i a part em faig jo. A Viena me'n vaig, us explico per què, a conèixer en Mozart i fer-me valer. A Viena m'instal·lo i com que sóc precoç componc les sonates i tinc molts amors. I aviat faig diners i em faig molt famós, però mal estrogant em vaig quedant sord. Vull que sigui un secret i no ho dic a ningú, i és que un músic no hi senti, no és gaire oportú. Se m'agreuja el caràcter i em torno sorrut, i em tanco a casa furiós i rabiut. Però d'escriure no paro i estic molt actiu, a dins meu sí que hi sento, a fora ni piu. Finalment vaig i em moro amb 56 anys, quan jo encara tinc molta música a dins. Com que el mort és un geni, li fan els honors i entro en la història amb so de tambors. Jo sóc en Beethoven i estic aquí dalt, i així tots sabreu que sóc músic molt gran. Em direu, faig xenda i això no em fa mal, no ho sento, sóc sord i ara sóc immortal.
Maria Andreu i Duran, El sistema educatiu que dona molta importància a la música és un sistema de més qualitat.
De Beethoven jo sé que li van obligar a començar a fer música amb 7 anys. I també que quan estava començant a fer més música més bona, s'estava ficant cada vegada més sord i s'enfadava i no podia escoltar. Escoltava per al cor. M'ha agradat molt totes les músiques que hem sentit. Sobretot les que més m'han agradat són les del burro i no sé quina més.
Catalunya Ràdio.
Hem escoltat aquesta peça en el que t'expliquen qui és Beethoven, ho entenen perfectament, qui era, en el cas del Jan ens explicava que l'havia impactat que comencés tan jove a fer música. I us he de dir que al final d'aquesta conversa em va fer reflexionar perquè quan vam acabar de parlar, jo li vaig dir, t'ha agradat? El Jan i em va dir, la bomba, m'ha agradat molt. I després jo li vaig dir, i a tu t'agradaria ser músic? I va dir, no ho sé. I li vaig dir, però
el model és Beethoven, potser no.
I llavors, atenció, perquè el que ell em va dir és jo voldria ser futbolista. I en aquell moment vaig pensar, per què pels nostres nens no hi ha ídols musicals de l'estil d'un Beethoven o de qui sigui? És a dir, com a societat no fem que els seus models siguin uns altres? I aquí queda la reflexió, i digueu-me vosaltres, com ho podem fer perquè els nostres fills tinguin ídols de l'alçada de grans músics que hi ha en la nostra història?
Home, primer que els coneguin, no? O sigui,
aquí anem bé, perquè ja tenim un llibre que parla de Beethoven. Però tu també, que a través dels titelles apropes la música, què ens està faltant aquí? Què passa? O potser en altres països sí que és així, és a dir, que els nens adoren Beethoven, per dir alguna
cosa. A veure, primer, fer competència al futbol és pràcticament impossible. Ojalà s'invertís tant de diners com s'inverteix en futbol, amb la música, això per començar. I, bueno, lamentablement els nanos prefereixen ser Messi o un jugador de futbol. Clar, em deixes una mica...
Però la història de Beethoven el va implicar, i a més perquè en aquests moments té una mica de mal d'orella, i llavors tota la història de quedar-se sord el va impactar. Jo crec que si podem explicar d'una manera que commogui, trobar la forma per fer arribar grans històries de grans personatges de la música, no?
Bueno, jo, a mi... clar, el més important és que els agradi aquella música, que la vulguin escoltar. El més, el personatge després ja el coneixeran o no, no? Nosaltres, quan a per poc, el que volem fer és que quan vagin al concert sigui una experiència artística en quant a escoltar la música, i després tota la part educativa ja la faran o els pares o els profes si és un concert escolar o... aquesta experiència única i vivencial i emocional és molt important. El tema és que al final, si tu demanes a un nen quants concerts de música clàssica, quantes experiències
musicals ha viscut,
i tu compares,
no pots comparar amb quants partits de futbol ha vist, no? O sigui, jo penso que és un tema de presència, d'educació, però també de normalitat. O sigui, que escoltar música, anar a concerts, estar vinculat del món cultural sigui una normalitat en la vida familiar, en la vida escolar.
Sí, si malauradament això no és real. I és que fins i tot al pati de l'escola que juguen és a futbol, no es posen a fer veure. Jo us dirigeixo com cadascú toca un instrument i inventem una música i la creem. Seria molt més xulo.
És un tema de contacte i d'experiència.
Què feu al Palau per afavorir aquest contacte, per afavorir aquesta experiència? Per aquest, en definitiva, jo crec que el que voleu és que s'estimi la música.
Que s'estimi la música.
Que se senti la música.
Que s'escolti música i que la gent vulgui tornar-la a escoltar.
Què feu al Palau?
I tornin.
Què feu al Palau?
Nosaltres des del Servei al Palau fem moltes coses. Des del Servei Educatiu, que som una part, no?, de tot el projecte artístic, el que treballem és sobretot en crear concerts que canviïn la vida de les persones que assisteixen a veure.
Això és,
no?
Molt, eh? Bueno, crear que, concerts que canviïn
que
la vida,
la vida
de
la persona que assisteix a aquell concert, no? Que deia l'Anna. O sigui, potser un nen ens vindrà a veure una vegada la seva vida perquè tindrà l'oportunitat de venir a l'escola un cop i s'ha acabat. Per tant, tenim 50 minuts per arribar-li al fons de l'ànima.
I com ho feu, això?
Llavors, això nosaltres treballem sobretot a partir de la música, no? Nosaltres, jo sempre dic que fem, més que espectacles, fem concerts-espectacles. Per nosaltres la música és el més important i el que fem és seleccionar, ens podem estar 4 anys per crear un concert, vull dir, no és una cosa d'un dia per l'altre.
4 anys?
Sí. Per exemple, el Big Bang Beethoven, el concert del qual surt aquell llibre que ara comentàvem, el vam començar a treballar el 2012 i el vam estrenar l'any passat.
I feu assajos amb nens per saber com responen, com ho viuen, és a dir, els nens són una part important d'aquest procés.
Són una part important i, a més, cada concert el treballem amb un equip de professionals multidisciplinars que podem ser entre 15, 20, 30 persones. Vull dir que és un projecte, és un projecte important, no? Llavors, nosaltres el que fem, el primer que fem, sobretot, és seleccionar la temàtica que volem apropar. En aquest cas, Beethoven, sabíem 4 anys vistes que havíem de celebrar la marató de tota l'obra simfònica Beethoven, perquè venia un gran director, un director d'aquests d'ídols, no? Si preguntes a un nen que està vinculat al món de la música clàssica quin és el seu director, qui és el seu Messi, et diria segurament el Gustavo Dudamel, no? Que és un director jove, veneçolà. Doncs nosaltres sabíem que en 4 anys venia aquest director, ha interpretat totes les sinfonies de Beethoven i des de la direcció del Palau em van encarregar: Gemma, d'aquí 4 anys tenim aquest projecte que serà un projecte estrella de tot el Palau i ens agradaria acabar aquesta integral de les sinfonies de Beethoven, que vindrà el gran director, no, el Messi de la música clàssica. Volem acabar amb un concert educatiu, no? Perquè Beethoven creiem que també és important que arribi als més petits. Va ser aquesta la premissa. A partir d'aquí, doncs, des del servei educatiu vam començar a fer una sèrie de contactes amb artistes. En aquest cas va ser l'Eduard Iniesta, que ja n'havíem començat a parlar, d'un projecte amb Beethoven, però van casar les necessitats en aquell moment i vam començar a treballar amb la selecció de les músiques. Abans deies, quines músiques són les més idònies? A veure, jo diria, una música que tu te la creguis, que tu t'emocioni, però nosaltres com a servei educatiu no mirem només el que a nosaltres ens agrada, sinó que el que mirem és que sigui una música d'altíssima qualitat i que tingui aquelles característiques que li confereixin el màxim de contrast al llarg d'aquests 50 minuts. O sigui, nosaltres seleccionem fragments de músiques de Beethoven i en aquest cas el nostre criteri era que cada música aportés una cosa molt diferent respecte a l'altra i que ens donés una visió global d'aquest compositor, no? Perquè ens podríem només vincular amb les sinfonies, però nosaltres vam dir no, volem que es conegui una mica tot el que va fer Beethoven. Per tant, ens vam escoltar tota l'obra de Beethoven, va ser moltes hores, per això et deia no es fa d'un dia per l'altre, i vam fer primer una tria de 100 músiques, d'aquestes 100 vam acabar amb 50, d'aquestes 50 vam arranjar 40 i d'aquestes 40 van acabar els 25 temes.
Per tant, és una tria acuradíssima.
Acuradíssima, pensant això, no? Que sigui una tria ben diferenciada, que sigui molt contrastada i escoltant amb l'orella de nen. No? Jo,
I com s'escolta amb l'orella de nen?
Clar, que això és la meva professió. No? Jo soc mestra d'educació musical i bueno, he fet els estudis de música en profunditat i llavors aquesta és una mica la meva especialitat.
Però
no?
Com s'escolta amb l'orella de nen? Perquè ara no m'ho has dit i ara ja m'he quedat amb la curiositat. Per escoltar amb l'orella de nen, com ho faig?
Clar. Bueno, és que és un tema més professional, però seria, et diria que la música té una sèrie de paràmetres, no? I aquests paràmetres poden estar construïts d'una manera o d'una altra, poden estar combinats d'una manera o d'una altra. El nen el que necessita és que aquests paràmetres siguin molt contrastats, en segons quina etapa, eh? I quan aquests paràmetres no són tan contrastats, que en som conscients, buscar elements escènics que ens ajudin a contrastar aquesta cosa que no és tan evident musicalment a primera escolta, no? O sigui, quan seleccionem les músiques, intentem que siguin músiques que tinguin aquests paràmetres prou contrastats i que puguin arribar en una primera escolta sense necessitat de racionalitzar, i quan volem una mica més de complexitat, que això és el que anem equilibrant al llarg del concert, el que busquem és elements o recursos visuals que ajudin a descobrir aquesta complexitat sense ser-ne conscient. O sigui, una frase que diu molt l'Assumpció Malagarriga, que abans l'heu citat, és que el nen aprengui sense ser ensenyat. No? Nosaltres, sabent quina complexitat té aquella música per escoltar-la, per aconseguir que el nen estigui connectat durant tota l'estona, el que fem és destriar aquests elements i donar pistes perquè, sense adonar-se'n, estigui escoltant allò. No ho racionalitzarà, però ho estarà escoltant.
I l'Anna escolta també com escolta una nena? Té aquesta capacitat de connectar amb...
Bueno, no sé, no ho diria així, potser és la mateixa, sense saber-ho faig el mateix criteri.
Sí, de forma intuïtiva, segurament ho fas.
Per exemple, el ballet de Romeo i Julieta, que també vam trigar molt en escollir els fragments, perquè bueno, és un ballet molt llarg i nosaltres havíem de fer una selecció perquè el concert durés una hora, no pot durar més per un públic familiar o públic infantil. Llavors, fer aquesta selecció va ser molt difícil, va ser una tria molt acurada, també ho vam escoltar moltes vegades. Clar que és només un ballet, no és tota l'obra de Prokófiev, és només dins d'aquest ballet, quina selecció, quina tria fem, això no és fàcil. I, bueno, efectivament, vas buscant elements que, bueno, que a nosaltres ens sorprenia més i m'imagino que si a tu et sorprèn més, segurament a un nen també, no? No sé, bueno, no sé si és el mateix criteri,
si
però...
Si us sembla, escoltem aquesta música de la qual tu ens parlaves.
Pedro Sarmiento. Moltes vegades no ensenyem música, sinó que ajudem a recuperar quelcom que hem perdut.
La música clàssica, quelcom que hem perdut, què ens faltaria com a societat, a nivell educatiu, a nivell d'espectacles, per apropar aquesta música als més joves?
Més presència i més diversitat, no? I realment que les grans orquestres que tenim, per exemple, aquí a Catalunya, facin una aposta real per posar aquests ballets a l'abast del públic familiar, perquè al final, moltes vegades, per exemple, al Liceu hi ha una òpera que en el seu moment va composar Gence, Polichino, que encara no s'ha estrenat ni a Catalunya ni a Espanya, i dius, bueno, a què esperen? Hi ha grans compositors que estan fent coses per nanos, a què falta és que les institucions apostin i que posin una orquestra de 98 músics a un concert familiar, una orquestra de 80 músics a un concert familiar, que al Liceu faci Polichino de Gence, sisplau, si escolten, ja està bé, que no s'ha fet. El que falta és una aposta, una presència, apostar més per la cultura. Jo sé que des dels serveis educatius lluiteu molt perquè realment hi hagi més diners,
més activitat, concerts.
Però bueno, cal que hi hagi un recolzament econòmic gran i cal que realment la UBC faci un Petrushka per públic familiar, que
l'Anna ens ha dit que caldria, Gemma, què caldria?
Jo crec que caldria sobretot un treball a casa, a la quotidianitat. O sigui, té raó, l'Anna, quan diu que mai en tindríem prou. Nosaltres els concerts educatius us tenim, en fem moltíssims, o sigui, passen cada any 50.000 nanos pel Palau. Els familiars en passen més de 10.000 i hi ha gent en els escolars que es queden fora, no? Però jo el que reivindicaria és més presència de la música a casa, no? El llibre aquest del Big Bang Beethoven va sorgir amb aquesta idea. Nosaltres vam fer un concert que va arribar a molt públic, ens va agradar molt, ens ho vam passar molt bé, però vam pensar, ostres, això seria molt xulo que aquestes músiques a casa la gent també les pogués escoltar. I què passa? Que molts pares diuen, jo no soc de música clàssica, jo què he d'escoltar amb el meu fill, no sé ni per on començar. I nosaltres, quan vam dissenyar aquest llibre, vam dir, val, doncs nosaltres intentarem donar pistes, idees, jocs, que el pare i el nen, un dia quan arriben a casa, diuen, va, anem a escoltar una peça de Beethoven, obrim el llibre, qualsevol pàgina, la pàgina 25. A veure què ens proposa Beethoven en aquesta pàgina. I no busquem un llibre que comenci explicant la vida de Beethoven, sinó que sigui un llibre de recursos per escoltar a casa sense necessitat de tenir coneixements musicals. Obres la pàgina 25, et trobes que Beethoven t'explica que en un moment donat de la vida va fer aquella música, i la música per ell és això. I a més et diu, ara fes aquesta activitat. I després d'aquesta activitat relaciona-ho amb una altra tasca quotidiana
doncs,
de casa.
Doncs com que tu ens has posat bé, jo us dono les gràcies per haver estat aquí, Anna Fernández, Gemma Canadell, i obrim una pàgina del Big Bang Beethoven i ens surt això.
Isa la 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 la
gràcies per haver-nos acompanyat i ajudar-nos a apropar aquesta música clàssica que transmeti totes les emocions que pugui, que eduqui totes les sensibilitats que calgui i que tingui la presència que estàveu reclamant. Moltes gràcies a les dues.
Gràcies.
L'Ofici d'Aruca a Catalunya Ràdio.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
L'Eleonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia sí senyor i bones tardes. Aquest és un fragment de l'Eleonor, un llibre de poesies del Miquel Martí Pol que avui ens porta el Jaume Centelles, el nostre bibliotecari de capçalera a l'Ofici d'Educar. I avui ens ha portat poesia.
Poesia.
Tant de gust.
Tant de gust, senyor Martí Pol. És el novè llibre d'una sèrie que escriuen les companyes Maica Bernal i la Carme Rubio, que són de la UBIC, de la Universitat de Vic, i que ens presenten o que donen a conèixer autors de la literatura catalana. Aquest és l'últim, és una meravella, perquè ens expliquen, a la primera part, la vida del Martí Pol, que és un dels poetes més llegits, no sé si el més conegut, però dels més llegits a les escoles i als instituts, i després ens marquen els episodis de la seva vida i els comparen amb fragments, com aquest que tu has llegit, de la Leonor, que era una noia que va entrar a treballar a la fàbrica on vivia ell, a la fàbrica tèxtil de Roda de Ter. És preciós. Cada poema ve amb una citació de la situació històrica del moment, l'explicació del poema i després el poema que el pots llegir i gaudir. No n'hi ha molts, però és xulíssim. A més, està fet amb el sistema aquest de lectura fàcil, que hi ha algunes frases o algunes paraules que no acabes de, que el nen pot no entendre, a la part de sota, al peu de pàgina, t'explica el que és.
És un llibre sobri, amb uns dibuixos sobris.
Sí, molt bonic, és molt bonic. La veritat és molt bonic. És el nou de la sèrie. Elles ja han presentat abans que aquest a Verdaguer, a Pere Calders, Lola Anglada, Pompeu Fabra, Papa Seit, Rodoreda, Ramon Llull, etc.
Per quina edat seria?
Seria a partir de 8 anys o 7 o 8, 8 anys. Quart, cinquè, sisè. És molt xulo.
Però quan podem començar a treballar la poesia amb els nens?
La poesia s'hauria de fer cada dia un verset, un poema. Començar el dia amb un poema ja és meravellós. I a més, no només llegir-los i entendre'ls, sinó memoritzar-los, saps? Aquesta, i és molt fàcil agafar un poema i memoritzar-lo amb gestos, amb forats, amb música. Hi ha molts poemes que permeten treballar la memòria.
I el moviment, pel que dius.
I el moviment, clar, sí.
Per reforçar l'aprenentatge.
Sí, sí, sí.
Tant de gust, senyor Martí i Pol, de Carme Bernal i Carme Rubio, un llibre fet per publicacions de l'Abadia de Montserrat. Doncs moltes gràcies, Jaume
gràcies
Centelles.
Gràcies a vosaltres.
La resposta està en els clàssics.
I avui a la resposta està en els clàssics. El Joan Centenar ens farà una petita lliçó d'història, perquè moltes vegades bé, aquests textos que ens porta ens parlen de la història i de fets històrics, no? Avui sí. Aquesta crònica de Desclot, situa'ns una mica.
El fragment que llegirem és un fragment curt, però ens parla de la invasió. Els francesos el 1285 van envair Catalunya i es van aturar a Girona. Girona doncs, va ser un punt fort i llavors Ramon Folc de Cardona, amb els seus homes, va estar defensant Girona. Van aguantar molt, van permetre que el rest del país s'organitzés doncs, per defensar-se. Va ser un setge molt llarg, però resulta que, com que era tan llarg el setge i els catalans ja estaven pràcticament extenuats, els francesos van dir: aturem un moment, fem un pacte, aturem-ho, parlem i decidim què hem de fer. I aleshores Ramon Folc de Cardona va dir: abans de capitular, fer aquests pactes, doncs vaig a parlar amb el rei i a veure què em diu el rei. I el fragment que he portat és el que doncs, el rei li va plantejar. Diu així, Desclot. Diu: entretant, dins aquells 3 dies, va enviar un missatger de peu amagadament al rei d'Aragó, pel qual li feia saber el destret i la fretura que tenien a la ciutat i també el pacte que el rei de França li havia fet parlar. El rei d'Aragó, en comprendre que en Ramon Folc no podia fer res més i que havia complert el seu deure, li envià a dir que fes els tractes que pogués, però que esperés 20 dies, i si dins aquells 20 dies el rei d'Aragó li podia fer arribar vianda dins la ciutat, que no tanqués el pacte.
Missatge pels nostres fills.
Missatge pels nostres fills. Fins en les pitjors circumstàncies d'una baralla que pugui semblar molt terrorífica, parlar sempre ajuda. Parlar sempre ajuda. I fins i tot fer concessions sempre ajuda. Girona es va perdre en aquella ocasió, però la guerra es va guanyar. Per tant, parlar és una cosa molt útil de fer.
Missatge pels pares dels nostres fills.
Que parlin amb els nostres fills, bàsicament. I que parlin entre ells si tenen conflictes.
Parlar i escoltar.
Parlar i escoltar.
Perquè moltes vegades parlem, però no escoltem.
Monologar és una mala cosa.
I difícilment es pot arribar a un acord.
El diàleg és una cosa bàsica en qualsevol àmbit de la vida, ja sigui de les altes esferes estatals i nacionals fins a les esferes més quotidianes.
Doncs moltes gràcies. Ah, Joan, que ens oblidàvem. On ho trobarem, això?
Ho trobarem en la Crònica de la Croada contra Catalunya, que és una versió adaptada per en Miquel Desclot, fals descendent de Bernat Desclot, publicada dins la col·lecció Tas de Clàssics d'Editorial Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
Doncs ara sí, moltes gràcies.
A vosaltres.
I acabem l'ofici d'educar escoltant a la Joana, que ens parla de les seves experiències amb les titelles al costat de la seva mare, titellaire, i de la companyia per poc. D'aquesta manera, acabem avui l'ofici d'educar amb la veu de l'experiència.
Jo tinc el record de sentir un gran orgull a l'hora de dir de què treballava la meva mare, perquè molts companys de classe, fins i tot ara, els seus pares són professors, advocats, metges, em preguntaven de què treballa la teva mare? I jo deia titellaire. I quan deia aquesta paraula sempre era un titellaire. Ostres, que especial, no? També recordo la creació de les titelles, que sempre em preguntava com podem fer d'aquest tros de tela un ésser viu que ens farà sentir emocions. Com faran per donar vida a aquesta fusta, a aquest nino? Com podrem aconseguir que nosaltres, els espectadors, sentim alguna cosa cap a aquests ninos? I la veritat és que anar al taller, la creació, era impressionant, i després, sobretot quan veies l'evolució d'aquests personatges inventats i com arribava un dia d'un assaig on els veies que de sobte prenien vida, era molt màgic. També recordo l'emoció i l'orgull el dia de l'espectacle, quan tots nerviosos esperàvem que quan sortís la mare i també comencés l'espectacle, i sobretot una gran il·lusió a veure els espectadors del teu costat rient o plorant. Era un moment molt bonic. També recordo molt bé aquests tallers de titelles que a vegades feien intervencions a les escoles. Quan veies que els nens al principi deien jo no sé dibuixar, no sé què fer, no tinc imaginació. I com a poc veies com aquesta gent de la companyia intentaven donar totes les ganes, tots els ànims, i veies que al final els nens acabaven fent unes titelles superboniques que a vegades també ara vas a les cases i encara les veus de record.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro.
Chiquitita.